En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill i comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya.
Ni mama ni mom.
Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni Mama ni Momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell s'obre a aprendre. Vol dir que aquesta persona pot ser competent també. Llavors estem tranquils perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir. Estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si en canvi la situació o la persona no és confiable, per tant no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta, s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que interacciona davant d'una amenaça i per tant aquí no podré aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada i només el meu cos estarà amb aquests nervis, no? De saber si em vaig aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és que sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs, molt tensa on el fruit serà baralla segur i els dos acabareu malament o plorant o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar perquè hi diem frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
Hauries de tornar a P5 o...
Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits, sí, quan castiguem. Es fa encara. Sembla mentida, però encara es fa.
Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta una persona.
Sí, no la situació, identificar en quina situació estic, doncs allà al cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no. La importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, no crear reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada perquè así estoy seguro. No, vol dir en què... Encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut. Mm-hmm.
Posaves un exemple abans de començar la gravació, que a vegades que tots ho hem fet i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet
i de forma també
totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €. Quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental i tu ho fas. Per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
Total.
El nen es bloqueja.
Clar.
O 1,50 €, 1,50 €, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. Però home, 1 € i 1 €, 1 més 1. Com és que no ho sap?
Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
Se't desmunta tot.
Se't desmunta i apareix aquest servei també, no? De supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
Drama. Drama. No, jo et deia que a mi m'havia passat, sí. Jo ho vaig fer amb la meva filla, no sé quin, però eren matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
Clar.
I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
Clar.
Llavors... molt bé, parlem massa, una vegada més.
Ja. Una vegada més i sempre. Que és meravellós, eh? Sí. Utilitzar la vida quotidiana per a això. Però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
per
sensació.
Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
Clar, jutjant, ni... i llavors anar pel carrer, això ho feia molt el meu avi. Jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules, sí, no? Que sempre ho diem. Doncs si tu vas des de... realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill on a més aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat, simplement la pregunta, i si veus que falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
Ja està, sí. Molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa algo molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no? De ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult, es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés.
Uh-huh.
Que no, si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem.
Clar.
És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
Amb l'autorrevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu, què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills.
Uh-huh.
I això és important, revisar que ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills. Sí. Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
Totalment.
Llavors, aquest judici, què et desperta tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant, calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
Uh-huh. I si ja hem fet mal amb aquesta mirada? Què
fem? Fem mal sempre. Vull dir, no farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana, el no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Ja. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdón, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no? Ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més. Però parlar no des del dogma, no? El des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
I això a qualsevol edat d'infants?
Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li preguntes, o 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
I es quedarà
o
igual.
Potser, clar, es quedarà igual, o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és l'hora de rentar-se les dents, i jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
Molt
no?
bé. Fantàstic.
Clar, llavors, aquí l'humor també ha d'entrar amb sí. la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes se'n rentar. Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no?, del cervell que encara no està desenvolupada i li diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els hi estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves, i no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir, quina bona idea has tingut, sí, però això desgraciadament encara no és així, no? Llavors, mira, si vols jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un micro, no et ridiculitzo, miro el no. que dius, aportes, no? Llavors, quan som més grans, sí escoltar el que diuen.
Molt bé. Mm. Quan els pares ja ens hem desbordat, ja hem tingut aquesta mirada i ens sentim tan malament, què fem amb aquesta vergonya de l'adult?
Després de reparar, identificar, doncs això, mirar què ens passa i entendre que hi ha dos tipus de culpa, no? M'agrada parlar de la culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa, deixant de banda la culpa cristiana, catòlico-apostòlica, no? Que és por mi culpa... Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, ho decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica, el que ens fa, ens quedem allà atrapades. No? Et feia, abans quan parlàvem, l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat o a pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos. Hoy...
Perquè et sents tan malament que
clar,
ho vols compensar.
Exacte. I no es compensa amb coses externes.
L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
Totalment.
Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com en parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
Així com abans comentàvem d'incorporar la seva opinió o les seves idees respecte a com podem reaccionar davant d'una situació que ens ha desbordat, en el cas de la nostra reacció com a adults, també els hauríem d'incorporar, escolta, la mare o el pare a vegades també es desborda. Com t'agradaria que et tractés, com t'agradaria que reaccionés o això és un error?
Més de com t'agradaria que jo fes les coses, preguntar com et sents quan jo he fet això, no? O què t'ajudaria a tu en aquesta situació. Per exemple, amb el tema del bloqueig, no?, dels deures o quan estic a la tenda que vull que sumis, quan això ja ha passat, arriba a casa i pregunta com t'has sentit. I en aquest cas, què t'hagués ajudat que jo fes? No? Preguntar-li des de la seva responsabilitat, des de la seva parcel·la de poder o des de la seva emocionalitat, però que ells no ens han de dir com ho hem de fer. Nosaltres som els adults, més que res perquè nosaltres tenim aquesta responsabilitat. Tot gran poder comporta una gran responsabilitat.
Exacte.
Llavors, els nens no ens han de dir com nosaltres hem d'actuar, però evidentment hem de saber com es senten quan nosaltres actuem d'aquesta manera i saber que, i ells han de saber que a nosaltres ens importa com es senten. Llavors, evidentment, sí, preguntar sempre al com t'has sentit, què haguessis necessitat. I aquí ens donen una informació valiosíssima. També et diria de l'exercici de preguntar-te a tu quan eres petita, quan eres adolescent, quan pensa en un error de la teva vida i què t'hagués ajudat per part d'un referent adult, quina actitud, què t'hagués agradat que et diguessin, com t'hagués agradat que t'acompanyessin. I aquí també ens dona molta informació.
No? La clau, molt bé. I en situacions que ja ho veus venir, que hi ha situacions que ja ho veus venir i que tu ja saps que com passi allò que estàs preveient que passarà i que acaba passant, posàvem abans el cas d'un gerro, estàs saltant, no saltis aquí perquè això li donaràs un cop i caurà, li donaràs un cop i caurà, i passa, no? Li dona un cop, cau. I tu explotes.
Explosió, claro.
Perquè t'ho he dit 5 vegades que passaria.
I la tarda ja gira, ens enfadem, plorem, crits. Important l'anticipació. Si tu ja estàs veient que hi ha alguna cosa que pot passar i es pot prevenir, no? Doncs fes-ho. Si tens un nen de 3-4 anys, està saltant a casa i hi ha un gerro que t'agrada molt o que és molt car o el que sigui, doncs treu-lo d'allà. Treu el gerro, no? I ja està. I treu-lo d'allà. A vegades no podem treure tot a la casa, no? I també volem que els nens aprenguin a relacionar-se amb l'entorn perquè siguin curosos. Bueno, jo et diria que les indicacions en positiu, diguem el que sí que pot fer. Per exemple, si jo no vull que saltis al costat del gerro i aquest gerro no es pot moure, doncs et dic, recorda que juguem d'aquest lloc a aquest lloc, no? I jo t'estic posant un límit, te l'estic marcat. No t'estic dient el que no vull que facis, perquè quan tu dius no vull que facis això, el cervell al no ho identifica. No pienses en un elefante rosa. Claro, pum, no saltis al costat del gerro. Pues el nen de seguida es veu amb ell saltant i els químics que genera el cervell són tots aquells que tenen relació amb saltar al costat d'un gerro. Doncs jo aquí et donaré les indicacions de hem de jugar d'aquesta part del menjador fins a la tauleta, m'invento. Vale. Si jo ho dic i això no es fa, llavors revisarem. Què has entès del límit? Preguntarem, no diem ho has entès i que ens diguin sí o no, sinó què has entès d'això que t'he dit i deixem que el nen ens ho digui. Vale. I després ho podem dir, la conseqüència o l'enfoc en solucions serà i què farem si això no passa? Pues potser hem de deixar de jugar al menjador i hem de fer una altra cosa. El problema és que parlem massa, repetim, explotem, però mai hi ha el com si ho hauríem de fer. I això és importantíssim, perquè recordem que educar és acompanyar i donar eines de vida. I si jo només dic això no, això no, això no, i mai dic com si, no hi ha aprenentatge.
L'altre dia veia per xarxes una noia que explicava el cauràs, no vagis per dir que cauràs, que si tu li estàs donant constantment el missatge de cauràs, és evident que caurà.
Clar, i si és perillós perquè no li deixis fer. I no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un.
Total.
Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. vés amb compte, o camina lent, no? Indicacions dels que sí volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego.
Si t'ho havia dit.
Claro.
Ho veus que t'ho havia dit?
I a més és que hi ha com una petita satisfacció en ha passat el que jo sabia que iba a passar, saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Sí. Llavors, si hi ha algo perillós, no li deixem fer. Si hi ha algo que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida, pues quan ho passi, li diem, primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li, crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
Correcte. No, no, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca, a
clar,
nivell de responsabilitat.
Tu com a adult saps. Clar. Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i quantes... Quan, no? I això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
Sí, clar.
I sempre hi ha hagut error, o potser un gran descobriment ve d'un gran error. De, la meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Mm. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
O intentar això, preveure. L'altre també mirava, veia un cas fa molt de temps d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla, treu la bossa de natació. Mm. Avui has tingut natació, treu la bossa. Mm. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa,
clar,
que ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li, és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etcètera, etcètera, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
Clar.
Llavors, segurament, aquell dia, quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
Va haver un gran aprenentatge.
Exacte.
Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
Sort.
La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que lo flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira això que deies, és que molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir, vaya pesta. Claro, no, que li farà vergonya. I li vaig dir, és que això és crear autoresponsabilitat. Saber que les coses, bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
Sí.
Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre que no ha nacido para ser servido, no?
Correcte.
Llavors, les meves coses tindran conseqüències,
totes
els meus
les
actes.
Totes les accions tenen conseqüències.
Clar, i si, quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòstia, he passat vergonya, jo, em sap greu.
Clar.
Jo no vull que tu passis vergonya. Jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors, no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
Sí.
Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami? No, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui.
Sí.
No és alimentar el nostre ego.
Total,
no. És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara, que pesada. Vale, pues,
ja està.
Ja està.
Em dono per assabentada que ho has entès.
Perfecte,
i
si necessites res més, estic aquí.
Ja està.
I ja està. I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis en recordar-te.
Mm.
O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita, i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
Moment de reflexió, moment d'exercici.
Vinga.
Cindy, què ens planteja?
Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontàni,
sí,
no? D'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto una altra.
Vinga.
Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat doncs el teu fill pot servir també la teva parella o algú, és igual, no? I canviar, bueno, primer respira, no? I torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa. I substitueix el que has fet per dos preguntes, que és què t'està passant, no? Què està passant en tu perquè hagis fet això, per què ho fa i què et passa. Per què ho fa i què et passa, no? Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara, no? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Llavors, l'exercici seria una miqueta aquest.
Bo aquest, eh?
És xulo, eh?
Aquest és bo, eh? Sí. Vinga, autopistes.
Autopistes queremos.
Autopistes hem
de crear.
Però
bueno, si ha de ser una carretera de pueblecillo, pues primer una carretera de sorra i després ja construirem. Poc a poc, amb vulnerabilitat, amb compassió i amb ganes de seguir aprenent.
Ho dèiem abans també, com ho has dit, que portem la motxilla. És a dir, tenim aquesta motxilla de com ens han criat,
sí.
però com ho has dit, que no, que ens,
no ens... ens condiciona.
Correcte.
Tot el que hem viscut a la nostra infantesa, a la nostra vida, ens condiciona, però no ens sentencia.
Aquí.
Llavors, la clau la tenim nosaltres en quant a volem tallar aquests patrons, volem revisar-nos, i sempre poc a poc. Si els nens han d'aprendre poc a poc i amb temps, nosaltres igual. Vulnerabilitat, compassió i ganes de fer-ho diferent, amb coherència.
Perfecte. Doncs avui sabem que no som perfectes, que no ho serem mai.
No.
Spoiler, no ho serem mai.
No. I que bé, i que bé.
No, ningú és perfecte. Però volem canviar-ho i només sent conscients ho aconseguirem.
Clar, i Sílvia, recorda...
Què passa?
Que ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
Doncs ja està. No tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol de Ni mama ni momo.
Que vagi molt bé.
Aprenent.
Sí. Yeah.